Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat.
Hola, molt bona nit, família. Benvinguts i benvingudes una setmana més al Saltant Murs de Ràdio Terra, un programa propi d'aquí de la casa, de Ràdio Terra, que podeu escoltar cada dijous de 9 a 10 del vespre a través del nostre web en directe, en streaming, diguem-ne. I si no, com sabeu, tant el Saltant Murs com qualsevol programa dels que fem aquí, el podeu seguir també i escoltar a través dels podcasts del nostre web. Benvinguts una setmana més, avui el setzè programa. Ja van 16 setmanes i algunes més, si comptem les que no hi ha hagut programa. Perdó. I avui parlarem d'un tema que, tot i que la societat segurament no n'està al corrent, que és el que acostuma a passar amb tot allò que fa referència a la presó, però bé, avui en dia, o últimament, aquestes setmanes, diguem que el tema de la presó està en debat parlamentari, està en una comissió de treball sobre l'aïllament. L'aïllament, com ja hem vist en aquest programa, és aquell règim de vida que s'aplica a les persones que, segons la versió oficial, diguem-ne, no s'acaben d'adaptar o són un problema pel dia a dia de qualsevol centre penitenciari, de qualsevol presó. Aquest règim de vida, com avui descobrireu, té unes particularitats que no acaben de ser, diguem, del tot rehabilitadores, almenys des del meu punt de vista i del punt de vista de bastanta gent experta en la matèria. Avui el que escoltarem serà, en primer lloc, l'àudio d'un vídeo que ha fet la gent d'Irídia. La Irídia és un grup de defensa pels drets humans que consta de, bueno, advocats, psicòlegs, diferents professionals que treballen en diferents àmbits relacionats amb els drets humans, i aquestes setmanes, aquests mesos, estan centrats en el tema de l'aïllament a la presó. Escoltarem, doncs, un vídeo arrel del suïcidi de la Raquel, una noia que es va suïcidar l'any 2015 a la presó de Brianzú, després d'haver estat diverses setmanes en aïllament. Doncs bé, al final es va acabar traient la vida amb una carta dirigida al jutjat de vigilància penitenciària, on assegurava que havia rebut maltractaments per part de funcionaris. Escoltarem, doncs, un primer vídeo on parla sobretot d'aquest cas, del suïcidi de Raquel, i després ja enllaçarem amb una entrevista que li van fer fa un parell de setmanes o tres a Sergi Franch, periodista que aquesta casa coneixem perfectament, que arrel del seu article a l'anuari Mediacat sobre el suïcidi de Raquel, que va servir una mica, no, com de punta de llança per començar a parlar del tema de l'aïllament. De fet, aquesta mateixa setmana, el dimarts, Sergi Franch va rebre un premi de l'Ajuntament de Barcelona precisament per aquest article. Sergi Franch, juntament amb la gent del grup Bernils, que van ser els que han tret aquest tema del suïcidi de la Raquel una mica a l'opinió, no m'atreveixo a dir opinió pública, perquè la veritat és que malauradament ningú en parla, o quasi ningú, i encara menys a quasi ningú li interessa, però sí que és veritat que la gent que estem una mica en el món, doncs que aquests dies s'està parlant de l'aïllament, i ja veurem com acaba aquest grup de treball i a veure si serveix d'alguna cosa. Doncs això, espero que gaudiu, si es pot dir d'aquesta manera, del programa d'avui, que almenys, si no, conegueu una realitat que passa a prop de la casa de tots nosaltres, que segurament pocs de vosaltres coneixeu. Aquestes properes setmanes, a més, també parlarem del tema de l'aïllament, ja que, si podem, portarem aquí el Sergi per fer-li una entrevista, podrem parlar amb la gent d'Irídia i diversos aspectes relacionats amb l'aïllament. Doncs moltes gràcies, ens veiem la setmana que ve.
Al juzgado de vigilancia penitenciaria número 2 de Barcelona. Me dirijo ante ustedes con mis máximos respetos por los hechos ocurridos en el departamento especial de Brians 1 el día 8 de abril de 2015. Yo, Raquel, me encuentro pasando un artículo 94.1. Actualmente me encuentro en fase 2. Este departamento está siendo muy duro para mí. El día 8 de abril de 2015 me encontraba muy nerviosa. Golpeé la habitación y cuando ya estaba bien y hablando con una chica por la ventana, sin darme cuenta, entraron los funcionarios a mi celda con el escudo de plástico y me tiraron al suelo. La funcionaria me aplastaba la cabeza contra el suelo y me enganchaba de los pelos. La funcionaria me ponía la rodilla en la espalda y me ataba con unas esposas. Y sin saber a qué venía tal maltrato hacia mi persona, yo tampoco lo sé, ya que aún no me han entregado tal expediente. Me tuvieron 3 horas atadas y al soltarme en el cacheo casi me caigo. Una funcionaria intentó ayudarme pero me asusté y sin darme cuenta la eché hacia atrás. Seguidamente volvieron a atarme y me tuvieron 5 horas más y 25 horas en aislamiento provisional. En base a esta humillación y maltrato, he decidido en fecha 11 de abril de 2015 ponerme en huelga de hambre, ya que encuentro excesivo lo que me está sucediendo. También he hecho constancia de este caso a la Dirección General de las Instituciones Penitenciarias porque me es insostenible esta situación. Señora jueza de vigilancia, desearía me concediera una videoconferencia con usted porque yo ya no puedo más con esta situación. Espero tenga por presentado este escrito y pueda ayudarme ante tal situación. Por justicia que pido. Atentamente, Raquel.
Ella en todo momento manifestaba el sáquenme de aquí, no puedo más. Somos conscientes y sabemos también, a través de diferentes testigos y a través de la investigación que hemos llevado, que también los responsables de la prisión eran conscientes de esta situación, de que ella alteró y dijo que no podía más con este régimen, que se estaba volviendo loca, hasta tal punto que sabemos que el día anterior a su muerte se lo dijo a un psiquiatra del centro, el cual declinó sacarla del DERT, a pesar de que hay una obligación internacional de los estados de, sobre todo, proteger la salud y la integridad física de las personas que están privadas de libertad. La cuestión está si había dudas de si esta persona realmente tenía intenciones suicidas. ¿Por qué no se la sacó de allí?
Les conseqüències psicològiques per a una persona que ingressa en un règim d'aïllament dintre un sistema penitenciari són molt greus, són molt profundes. Quan la persona ingressa, diguem, amb aquest tipus de règim de vida, amb el qual està 21 hores al dia completament aïllat, no té contacte amb l'exterior, bueno, a part de 3 hores al dia com a màxim, doncs la persona, bueno, comença a sentir els efectes de l'aïllament, diguem, la sintomatologia d'ansietat, diguem, símptomes ansiosos són molt freqüents, els nivells de, diguem, d'ansietat es disparen molt fàcilment, la persona vol sortir d'en allà perquè hi ha una sensació d'opressió que és molt forta i aquesta impossibilitat genera encara més ansietat, no? Això només pensant amb el règim, pensant només amb el règim de vida. Si a més hi afegim, com moltes vegades malauradament es donen, vulneracions de drets humans en tant maltractaments, etc., doncs, bueno, com hem vist a vegades, no, amb la contenció mecànica, per exemple, això genera ferides molt profundes.
T'alliguen amb un llit normalment que està clavat al mitjà de la cel·la, està clavat al mig de la cel·la sense matalàs i res, només el somier de ferro. Te lliguen de peus i mans amb manilles i te tenen allà tots aquests dies emmanillat allà sense poder moure't i amb les teves necessitats per sobre, despullat, i el que acostumen a fer és entrar, te tiren una manta així una mica humida i és quan te comencen a agredir perquè no deixin marca, posen la manta perquè no deixin marca les porres ni els cops ni res.
Que es un lugar donde la impunidad se multiplica. En primer lugar, porque la persona posteriormente puede estar 3 días en una celda y las marcas de lo que pudo llegar a haber pasado pueden desaparecer. En segundo lugar, porque se pueden aplicar mecanismos de maltrato psicológico muy fuertes, como puede ser poner a una persona ahí como castigo arbitrario, injusto, para por algún tipo de motivo no justificado ni legal. Y en tercer lugar, porque hay una excesiva opacidad respecto a la sociedad civil, es decir, las organizaciones de derechos humanos tienen vetado el acceso a las cárceles en Cataluña, aquellas que realizan denuncia, hay otras que pueden entrar, pero también saben y son conscientes, y ha pasado con organizaciones que históricamente han venido entrando en la prisión, que por intentar denunciar han estado al límite de ser echadas de las cárceles.
Acabar, sisplau, amb la prohibició que tenim. Les entitats socials de drets humans que tenim vetada l'entrada a la totalitat de les presons de Catalunya perquè a nosaltres ens arriben les cartes, ens arriben les visites dels familiars, estan demanant constantment que nosaltres podem anar a la presó a fer visites a aquestes persones.
Quan tu fas una denúncia de presó venen les represàlies. Sempre venen, s'endureix més la vida dins de la presó quan hi ha alguna denúncia. I ja només falta que sàpiguen que ha fet alguna denúncia per ja buscar-te i venga, un altre cop aïllament, i un altre cop, i un altre cop.
Els maltractaments en un centre penitenciari és complicat perquè hi ha una llei de silenci, hi ha corporativisme entre els funcionaris, i per tant hi ha falta de dades objectives, i és per la pròpia direcció del centre, per la pròpia direcció general dels serveis penitenciaris i en el seu cas pels jutges, o sigui, des del punt de vista disciplinari com des del punt de vista judicial, és molt complicat demostrar que hi ha hagut maltractaments. Llavors, el que nosaltres exigim és que es facin les investigacions amb el màxim rigor, i a mi em consta que amb com a mínim la direcció general actual doncs, hi està posant tot el que pot, no? Però que això es faciliti a través d'alguns instruments que farien més fàcil la investigació, com per exemple l'aplicació del protocol d'Istanbul.
És una eina acordada, bueno, que està aprovada per Nacions Unides, i Espanya a més és país signant, és a dir, que reconeix aquest tractat. Es va signar a Istanbul l'any 2000, i el que permet és justament poder identificar els impactes psicològics amb la persona.
Per investigar des d'un punt de vista de metges, de psicòlegs, de treballadors socials, si les persones estan patint una situació de tal grau d'ansietat, de depressió, d'estrès, etc., que podria ser qualificada d'un tracte inhumà o degradant.
És a dir, que qualsevol denúncia de maltractaments doncs, rebi un informe mèdic acurat, detallat, que les visites mèdiques dintre dels centres penitenciaris es facin sense presència dels funcionaris, siguin els acusats d'haver comès els maltractaments o no, que siguin sempre en un entorn purament mèdic, que hi hagi càmeres a tot arreu, o tot arreu al màxim, evidentment respectant la privacitat dels interns, les noves presons, això ja hi és, les antigues no, el que s'ha fet a les comissaries de policia, doncs aplicar-ho al màxim d'espais dels centres penitenciaris, és a dir, posar eines perquè si hi ha alguna denúncia sigui més fàcil investigar-la, sigui per descartar aquesta denúncia, perquè es demostri amb aquests fets, amb aquesta neutralitat del servei mèdic o aquestes imatges, doncs que no és justificat, o perquè aquests mateixos instruments ho demostrin, no?
El funcionari normalment el que et diu que t'amoris, que ho facis o que li expliquis al psiquiatre o al psicòleg pues, quan vingui, el millor dintre de 10 o de 15 dies, i, però que no li donen, no li donen importància, no... Per ells els és igual, te quieres morir, muérete, és molt típic això de pues, muérete, no... No és allò que, bueno, activen un protocol o avisen al metge de guàrdia que valori, no...
El únic protocol de suïcidi realment és que la persona no pot estar sola. Ha d'estar sempre sota la mirada, la companyia d'alguna altra persona per impedir precisament un acte suïcidi. El problema és que per la mateixa configuració d'un règim d'aïllament la persona està aïllada i per tant no està amb ninguna persona més. El que nosaltres estem dient és que una persona amb risc de suïcidi i que ja ha intentat suïcidar-se no és una persona apta per estar en un règim d'aïllament.
Quan la persona està en un forat negre, que és el règim d'aïllament, un forat negre, on la persona no veu cap mena de sortida, el suïcidi pot arribar a ser una via de sortida per a la persona davant la impossibilitat de sortir de la cel·la i de trencar aquest règim d'aïllament i aquest horror.
Les recomanacions internacionals, per altra banda, d'organismes de Nacions Unides i del Consell d'Europa que recomanen la seva aplicació absolutament restrictiva com a últim recurs, com a última ràtio, amb la clara advertència de que pot constituir, segons les condicions de l'aïllament, segons qüestions de la salut de la persona empresonada o aïllada, pot arribar a constituir clarament una situació de tracte cruel, inhumà i degradant, i per això unes últimes regles de Nacions Unides, les anomenades regles Mandela, recomanen que la durada no supere 15 dies d'aïllament penitenciari. 15 dies, quan a Espanya tenim casos de mesos i de fins i tot anys de gent constantment en règim d'aïllament. Ser que Catalunya no té competències en matèria legislativa per modificar la legislació, però sí que té competències per aplicar o no aplicar aquest tipus de règim. I nosaltres li demanem a la Direcció General de Serveis Penitenciaris la no aplicació d'aquest règim a la vista de que les organitzacions internacionals han recomanat que no s'apliqui perquè podria arribar a ser un tracte cruel, inhumà o degradant.
Lo que queremos es que se abra una investigación tanto dentro de la Generalitat, pero también creemos que es necesario que se aborde en el órgano de representación política y parlamentaria de Cataluña. Nuestro objetivo es que el régimen de aislamiento se pueda cuestionar, se pueda analizar, se pueda diseccionar también en el Parlamento de Cataluña, porque entendemos que es necesario que los representantes políticos dejen de mirar hacia otro lado y miren allí donde hay más opacidad en todo el sistema de privación de libertad de Cataluña, que son los regímenes de aislamiento. Llevamos años diciendo que hay una urgencia y una emergencia en estos departamentos, es donde se producen el mayor número de situaciones de malos tratos dentro de las cárceles. Somos plenamente conscientes de que también ellos saben que tienen un problema muy grande, la propia Dirección General, y es necesario que todas las fuerzas políticas, de una manera profesional, analicen qué es lo que están haciendo con los ciudadanos que son privados de libertad en este país.
principio en llegar al fin. En ser infeliz o en ser muy feliz, entre decir no, 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 o entre decir sí, sí, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre ser de aquí o entre ser de ahí? Entre el blanco y el negro siempre está el gris.
Amb aquestes imatges anàvem a la publicitat. No són imatges que es puguin gravar habitualment. De fet, el Sergi Franch, el dels periodistes responsables d'aquesta informació que forma part de l'anuari media.cat, bon dia i bona hora, em recordava que TV3 havia entrat en aquestes cel·les d'aïllament l'any 2004. Vosaltres vau demanar al Departament de Justícia d'entrar-hi, de gravar-les, per explicar què? Què us hi porta, Sergi?
Doncs a nosaltres ens hi porta la Raquel, una interna que es va suïcidar l'any 2015 a Brianzo, precisament, uh-huh. precisament en aquesta presó i precisament en aquest mòdul, el mòdul de Departament Especial de règim tancat. La interna es va suïcidar després de diferents intents de suïcidi. De fet, ella es va suïcidar un any després del primer intent de suïcidi que va protagonitzar. Havia tingut diferents episodis d'autòlisi, és a dir, d'autolesions, i finalment va deixar una carta en la que denunciava agressions patides a la sala de contenció, a la sala d'immobilització, penso que veurem les imatges, i just escriu la carta adreçada al jutge de vigilància penitenciària número 2 de Barcelona, es va penjar de les cortines de la cela. El cas és que ell havia protagonitzat diferents episodis, són diferents els expedients que hi consten. Arran d'aquest cas es va presentar una reclamació, Irídia, una entitat en defensa dels drets humans, va presentar una reclamació patrimonial en nom de la filla, i aquesta reclamació ara actualment doncs, està contestada per part de Justícia, en el que es manifesta que la interna... la seva actitud i les seves autolesions doncs, eren produïdes, diríem, doncs, que per un caràcter demostratiu i reivindicatiu. D'altra manera, doncs, això ho podem entendre, doncs, que això formava part, doncs, segons l'informe del psiquiatre de la presó, doncs, això formava part del seu caràcter. El cas és que són diferents les condicions i sobretot doncs, els reglaments i els protocols que s'han d'aplicar dintre d'una presó en un cas com aquest. I el principal és el protocol de suïcidis. Estem parlant de persones que passen...
Explica'ns una mica aquestes cel·les d'aïllament, quina funció tenen a dins la presó, i sobretot, si suposo que el que us preocupa és que s'utilitzin sempre per la seva funció estricta i si a vegades se'n fa un ús fora del que digui el protocol.
Sí, aquí el protocol, en el cas concret, que és el cas de Raquel, hi ha un protocol que mana per sobre els altres, que és la protecció de la vida de les persones, en aquest cas, que es troben en custòdia en una presó. I, per tant, és el protocol antisuïcidi, és el protocol contra suïcidis. Aquest protocol, bàsicament, el que diu és trencar immediatament l'aïllament d'aquella persona. Aquella persona no pot estar sola en una cel·la. L'aïllament s'aplica en virtut de quatre supòsits, però, bàsicament, es justifica a partir de l'alteració de l'ordre de la presó. L'aïllament és la presó de dins la presó.
És una presó dins la presó?
Són 21 hores en què els interns es troben dintre d'aquestes cel·les i a partir d'aquí doncs, són 3 hores de patis o d'activitats. Poden disposar d'un psicòleg que els visita de tant en tant. S'estableixen uns mínims, tot i que és difícil comprovar que aquests mínims es compleixin. Estem parlant de 21 hores d'una persona tancada dintre d'una cel·la. Això està avaluat, des del punt de vista de les diferents normatives internacionals, està avaluat com un tracte o una pena cruel, inhumana i denigrant. Fins i tot el 2005, el mateix relator contra la tortura de Nacions Unides va establir i va fixar, després d'una visita a les cel·les d'aïllament, va establir que això era una forma de tortura. Estem parlant de conseqüències molt greus, severes, i profundes des del punt de vista psicològic i des del punt de vista mèdic. sobretot estem parlant de casos de, des del punt de vista de gradacions, eh? Estem parlant de diferents implicacions, però sobretot estem parlant de l'afectació psicològica que tenen aquestes persones.
La conselleria xifra que la població reclusa que està en aquest tipus de mòduls és al voltant d'un 2%. Qui són?
Sí, clar, nosaltres en parlem d'un 2%, però m'agrada més pensar en 2.200 persones que han passat en règim d'aïllament quan les mateixes certificacions o els mateixos peritatges que es fan a les persones que han passat en aïllament estableixen que a partir del 14è dia les conseqüències són irreversibles. És a dir, estem parlant de, segurament de conseqüències psicològiques que no tenen o que són de molt difícil, curar. I, per tant, la qüestió és que, des d'un punt de vista del conjunt de la població penitenciària, estem parlant de que a dia d'avui doncs, ens trobem doncs, al voltant d'uns 10.000 interns, perquè són 2.000 interns l'any els que s'hi troben. I, per tant, em sembla que és des d'un punt de vista absolut doncs és important.
La conselleria diu que aquests mòduls no vulneren cap normativa i que ells compleixen amb la llei penitenciària, que suposo que és una eina que la necessiten.
És una eina de la que es pot prescindir. De fet, és una eina de la que haurien de prescindir, perquè, sobretot, Nacions Unides estableix la prohibició de la utilització de l'aïllament com a sistema, de l'aïllament perllongat com a sistema penitenciari.
I quan li pregunteu a la conselleria per què no en prescindeixen, quina és la resposta?
Doncs en aquesta resposta, bàsicament el que hi ha és que hi ha una auditoria en marxa, hi ha un pla de millora del que serien els departaments especials de règim tancat, i per tant, el que primer va fer el director general, que ara mateix doncs, es troba la Generalitat ocupant-se d'aquest assumpte, el primer que va fer va ser encarregar una auditoria. A partir d'aquesta auditoria ha sortit un pla de millora i s'estan aplicant, pel que ells ens han dit, s'estan aplicant millores, sobretot pel que fa a l'aïllament. Ara bé, aquesta auditoria, tot i que ha començat un grup de treball al Parlament, aquesta auditoria no l'ha vista cap dels grups parlamentaris i, per tant, estem parlant d'aïllament sense saber què hi passa dintre d'aïllament.
Efectivament, ha començat al Parlament un grup de treball sobre aquesta qüestió. Què farà? Quins objectius s'ha proposat aquest grup de treball?
Aquest grup de treball, bàsicament, a partir del cas de Raquel, el que vol és exposar i fer evident a l'opinió pública quina és la situació en la que es viuen les presons, sobretot en un espai en el que doncs, poca cosa nosaltres en sabem. No només posar-ho sobre la taula, sinó sobretot recordar quines són les recomanacions internacionals. Estem parlant, per exemple, de la normativa internacional, les anomenades regles Nelson Mandela, que prohibeixen l'aïllament perllongat. Estem parlant del protocol d'Istanbul, que estableix quines són les condicions que haurien de tenir els centres penitenciaris. També estableix quin és el sistema de peritatge i d'avaluació de les persones internes per veure si aquell aïllament els està provocant o no els està provocant conseqüències psicològiques i físiques, i estem parlant de tot un desplegament legislatiu que, tot i que l'Estat espanyol està subscrit al protocol d'Istanbul, doncs a Catalunya no s'aplica. La conselleria s'ha compromès a aplicar el protocol d'Istanbul, però el protocol d'Istanbul el que representa, entre altres coses, és sobretot posar en entredit el model d'aïllament. És possible que Catalunya es pugui prescindir dels articles 93-94 del reglament penitenciari, és possible una presó sense aïllament.
És possible, vol dir que existeix en altres països, Sergi? És a dir, ho dic perquè hi ha altres models de sistema penitenciari que n'estiguin prescindint i que...
Sobretot perquè l'aïllament està definit com un sistema de tortura.
Sí, però més enllà de les definicions i dels convenis i els protocols, algú està funcionant en alguna...
Sí, sí, sí. És
a quins països?
És possible funcionar des del punt de vista de tractament, des del punt de vista d'implicació en el tractament, i sobretot és possible funcionar des del punt de vista de la consideració i de la valorització de les persones que es troben internes, tenint en compte quins són els seus condicionants psicològics.
Però heu trobat algun lloc del món que ho facin?
Sobretot els països nòrdics. Sobretot els països nòrdics.
No sé si aquest és un tema d'aquells que òbviament, fins que algú no s'hi fixa i el posa sobre la taula i posa la lupa, segurament no, en l'agenda de temes queda marginat, però quan algú s'interessa és el moment de parlar-ho i revisar-lo. Miro el professor Caral perquè segurament per formació... Abans ha parlat del jutge de vigilància penitenciària, no?, que és segurament a qui es pot adreçar en el seu...
Una pregunta molt simple, però quina és la durada mitjana de les estades a les cel·les?
No se sap. Les estadístiques estableix... Les estadístiques, i sobretot això... El mecanisme català per la prevenció de la tortura, dependent del síndic de greuges, demana les estadístiques sobre aquelles persones que superen els 6 mesos en aïllament. Però 6 mesos. Sense saber sense saber, de fet, en el mateix informe del 2015, sense saber quin és el número de persones que estan per un termini superior de 6 mesos, tot i que diuen el mateix informe que les entrevistes fetes als interns ja veuen que no, cometes, no és un fenomen menor, les persones que estan més de 6 mesos a la presó. I, per tant, la qüestió és gruixuda.
Joan.
Dintre del nostre sistema hi ha dos col·lectius absolutament marginats. Marginats perquè no tenen veu. I el que no té veu és fotut, no? Perquè si no tens veu no pots cuidar. I tens pocs supporters, que són els malalts mentals i els presos. Hi ha molta gent a la nostra societat, i més ara, hi ha molta gent fotuda. Hi ha molts col·lectius molt, molt espatllats, molt amb les esquenes trencades. Aturats, joves, etc. Però presos i malalts mentals són dos constants en les societats modernes, de gent absolutament marginada, i de tant en tant algun grup s'interessa per ells, i llavors, sense que afecti a cap element de seguretat nacional, el tema dels psiquiàtrics i de les presons està tractat com si fos el secret de la bomba atòmica. La manca de transparència és absoluta. És absoluta. Llavors, està segrestat per una estranya combinació de polítics i funcionaris que no hi ha forma, o és molt, no hi ha forma, és molt difícil entrar-hi. És molt difícil entrar-hi. I no només aquí, és una constant al món occidental. Ja no parlo que deu ser una presó a Mauritània, a Singapur, a Indonèsia, allò. O sigui, el nostre deu ser Hollywood comparat amb el que tenen ells. Llavors, a mi sempre em recorda la frase de Foucault, el llibre seu magistral, Vigilar i castigar, que deia una cosa, diu que la gran diferència entre la presó moderna contemporània, que neix després amb la revolució liberal, la presó francesa, que és la presó celular del segle XIX, a diferència de la presó útil de l'antic règim, presó útil per què? Condenaven a galeres, condenaven a picapedra. Alguna cosa feies, vull dir, treballs, òbviament, brutals. La presó celular no fa res.
Només et deixen en privar-te de llibertat, en tancar-te en un espai.
No fa res. Llavors, clar, diu, el que volen, a l'antic règim, volia capturar-te el cos, la teva força de treball. La presó moderna, la que ell, perquè això és un assaig que ell combina a principis dels 80, em sembla, és un llibre que l'escriu durant uns 20 anys, 60 i 70, diu, el que vol capturar és l'ànima. Clar, escolti, amb un sistema que es diu democràtic, democràtic ha de ser per tots. Sí, democràtic no és el de sempre. Democràtic no és només votar. Democràtic són moltes... Clar, que l'Estat en vol capturar l'ànima. Qui és l'Estat per capturar l'ànima? És una reflexió radical, és a dir, de base, d'arrel, de com ens devem plantejar això. Quan no vol dir que... Vull dir, això no vol dir que no s'han de castigar els delictes, però són dues coses diferents. Uh-huh. I el gran drama és que volem aplicar... Volem netejar la nostra consciència i nosaltres, com som una societat democràtica, no som venjatius i castiguem...
Quina és l'alternativa, Joan? O sigui, davant de gent que suposo que
està... Tractaments, hi ha molts tractaments que no són necessàriament...
L'aïllament,
torturar la gent... Vull dir, perquè llavors...
Però l'aïllament es deu produir, suposo, per evitar que aquesta gent, aquest 179, li puguin fer mal a altres reclusos, sobretot, no?
O altres coses.
Aleshores, el plan B, per evitar això...
És que primer hauríem de saber quines són totes les causes i tots els expedients d'aquests internaments. No els sé. No els sé. Jo puc saber un senyor per què ha anat a la presó. Jo em llegeix una sentència i ha comès una estafa, un robatori, una falsedat, el que sigui. Però quan passa el mur de la presó, aquella famosa frase, que el dret no s'hauria d'aturar a la porta de la presó, però de fet hi ha un stop enorme, i el que és el dret, la justícia, l'equanimitat, desapareix.
Sembla que Sergi tenia ganes de comentar alguna cosa.
Fer referència a malaltia mental i presó.
Sí.
Però és que en el cas de l'aïllament el que ens trobem és la barreja de les dues condicions.
No hi ha parlat de dos col·lectius marginats, però aquí s'ajunten els dos.
Però imagina't una presó en la que ens trobem, sobretot, en una prevalença de malalties mentals, de trastorns i, sobretot, de trastorns límits de la personalitat, per exemple, doncs, avaluat en un 20 o un 30% de persones que, pràcticament, doncs, el que estan protagonitzant són episodis d'autolesions i que, d'alguna manera, tot això està científic, es pot avaluar, es pot mesurar. Com, eh, com no hi ha un tractament psicològic, com no hi ha un tractament psiquiàtric per a aquestes persones, en les que segurament l'aïllament, al final, el que acaba repercutint és en
agreujar
les seves conseqüències i, sobretot, doncs, en augmentar el seu fet. Hi havia un funcionari, amb això, Joan, ja acabo, hi havia un funcionari que deia nosaltres aquí no els jutgem pel que... És a dir, nosaltres aquí no els jutgem. I ells estan aquí i han comès un delicte, però nosaltres no n'hem de fer absolutament res. Nosaltres actuarem segons el seu comportament de dins de la presó.
Per tant, però tot són... quin és el total de la població reclusa de Catalunya? Jo, per fer una mica...
11.000, no eren? No sé si ha baixat una mica.
Aproximadament 179 no és una quantia percentualment rellevant. Tu, tal com ho plantegeu a la conversa, podria donar la sensació de que és o una cosa o l'altra, o hi ha un tractament psicològic i preventiu i de suport, o hi ha un aïllament. És que poder passen les dues coses. És que poder hi ha persones que són un risc pel resto de la població reclusa i que amb el número de funcionaris, amb tal com són les instal·lacions, no hi ha més remei que actuar d'aquesta manera. S'ha de suposar que això és una actuació en un cas extrem, no? d'autoprotecció i també de protecció. O sigui, no sembla com que això sigui quelcom capriciós, que la gent va per allà per un criteri, com deies tu, de que la justícia té un stop a l'entrada de la presó i que per allà algú és arbitrari.
Estem parlant d'aïllaments que es poden allargar durant mesos. Sí. I per tant, la qüestió, podríem dir-ne, doncs, excepcional. Sí que hi ha un apartat excepcional, i que s'estableix, que són les sales de contenció i les sales d'immobilització. Aquestes sales estan pensades...
Com hi ha el brut.
Exacte. Ah. Però a partir d'aquí, en l'aplicació, doncs, l'aïllament s'utilitza moltes vegades com un càstig. És impensable pensar, sobretot tenint en compte que no són les conseqüències psicològiques i psiquiàtriques de les persones que es troben en aïllament, és impensable que aquest es pugui allargar durant tant de temps. És impensable que algú que estigui en la direcció d'una presó pugui pensar que aquella persona, d'alguna manera, ha entrat en un procés rehabilitador, tenint en compte quines són les conseqüències psiquiàtriques.
El que fa la sensació és que es volen treure problemes, no? En lloc de rehabilitar, és molt més senzill, suposo, aïllar. I... El primer problema, sí que hi ha un judici, és a dir, hi ha el judici penal, no? I després el criteri de dir, bueno, et tornaré a castigar amb l'aïllament per una qüestió de violació de l'ordre, que generalment...
Jo crec que tenim un sistema tan hipergarantista que la idea de que hi ha un Guantánamo català
hi ha un judici contingent en aquell moment, és a dir, el funcionari o la direcció del centre. A mi el que em preocupa és l'opacitat. Primer, la discrecionalitat, és a dir, que hi hagi uns criteris més o menys amples que no limitin aquesta... Primer, la pràctica em sembla horrible, perquè una societat lliure, la pèrdua de llibertat, és com el deia el Joan, no? És una pèrdua d'ànima, no? de ciutadania, d'essència. Però la pèrdua de la llibertat doble en aquest sentit d'aïllament és tremendo. No? Però el problema és com es pot accedir, si pot accedir a aquests expedients, és a dir, que no hi ha facilitat per accedir-hi. A qui ho fiscalitza tot això?
En el cas dels expedients i sobretot de les persones que han patit aïllament o les persones que han estat en presó, el problema sempre és el mateix. En definitiva, una vegada la presó queda darrere, també queda darrere tota la història que hi ha darrere, que hi ha a la presó. Després també una mica la qüestió és les greus dificultats que hi ha perquè les persones que hagin patit abusos a la presó els puguin
denunciar. Com fiscalitzem tot això?
I fins i tot en la qüestió de les reclamacions patrimonials, en el cas de suïcidis, hem de recordar que després del cas de Raquel, a Brianzo, s'han suïcidat dues dones més en el mateix mòdul. Estem parlant d'un mòdul en el que, des d'un punt de vista quantitatiu, segurament no dues persones a l'any en un mòdul. Però clar, segurament no hi ha més.
De custòdia de l'Estat.
El dia que van visitar aquest mòdul s'hi trobaven 9 persones. Pensem que és que dues persones d'aquest mòdul s'hagin suïcidat. Per tant, aquí alguna cosa passa. I sobretot la qüestió de quins són els mecanismes, sobretot per vigilar que tot això no passi. En un sistema garantista, segurament, en un sistema garantista hi hauria doncs, la disposició i l'aplicació del protocol d'Istanbul, que, per exemple, faria que en totes les cel·les d'aïllament hi haguessin les càmeres, almenys en les sales de contenció mecànica, sobretot per prevenir la privadesa de les persones. El problema és que el mateix síndic alerta de totes les presons hi ha mancances des del punt de vista de vigilància, hi ha mancances des del punt de vista de seguretat, i, per tant, aquestes qüestions haurien de quedar resoltes, però és que en les diferents entrevistes que ha mantingut el síndic a partir del mecanisme per a la prevenció de la tortura, s'avaluen i es registren entrevistes amb interns que denuncien maltractaments a, les presons.
Jo crec que has tocat un tema. Al final tot va per el mateix. Peles. És a dir, moltes d'aquestes mides tan coercitives, tan, brutals, es podrien evitar amb un millor sistema, amb millor dotació, amb, mitjans personals.
Amb tractament.
Amb tractament. Per això necessito més funcionaris, més metges, més assistents socials, unes instal·lacions millors. Clar, això, va amb els duros. I com és un col·lectiu absolutament el de les presons, que no té un, lobby, no té suportes, ningú va anar allà... Clar, qui es queixa? Les mares i els pares dels, dels interns? Bé, però clar, la gent diu, què dirà la seva mare?
I organitzacions de drets humans.
O aquella que ha passat droga, que està a la presó, que el seu fill... Llavors, un pres ve a costar entre 70 i 80 euros diaris. Que és, és ínfim el cost representat amb altres sistemes penitenciaris. Clar, en un moment, a més de crisi, perquè la presó sempre, a l'última partida dels pressupostos, a qualsevol pressupost, és l'última partida. I en un període de crisi, encara, encara pitjor. Clar, llavors, clar, una forma d'evitar segons quines coses és tenir millors... Però, clar, els presos no voten. Això hem vist als Estats Units, que són 5 milions, que ningú es preocupa d'ells perquè no voten. És més, els hi prohibeixen votar a, alguns estats, no? Llavors, això crea unes dinàmiques que són molt perverses i és un dels puestos, la presó, on posa les nostres contradiccions de societat democràtica ben pensant, que ens veiem confrontats amb una realitat que, diguem-ne, no és tan glamurosa com creiem.
En tot cas, el grup de treball està en marxa al Parlament, el treball periodístic està en marxa a l'anuari.cat. Anireu explicant, no?, coses de, les, que, de les que heu fet. Ens dius que la conselleria, en les converses que heu tingut, explica que, no?, que s'estan treballant en millores.
Sí, de fet, una de les millores, el director de Brianzo ja la va explicar, i és que els trastorns límits de personalitat són persones que no són considerades aptes per trobar-se en aïllament. Això ja és una millora, perquè estem parlant del 20 al 30% de les persones que es troben dintre d'aïllament que estan diagnosticades com a trastorn límit de, la personalitat. I, per tant, podríem dir-ne doncs, que per la seva circumstància doncs, problemàtica, sobretot des del punt de vista de convivència, aquestes persones doncs, passen, passen a tractament psiquiàtric. Aquesta és una millora. Aquesta és una millora, però és que, sobretot, s'ha d'anar més enllà.
Sergi, gràcies per passar pels matins. No, no marxis, estem a punt d'acabar aquest tema.
Produce olvido. Por sol respira en mi.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.